Són les 10 i 6 minuts. Encetem a aquesta hora la secció de salut i consum. En aquest cas ens acompanya, doncs, com és habitual, la Gaby Giral. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ella és tècnica de l'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor, d'Informació i Atenció al Consumidor, l'UMIC, no?
Sí.
I, a més, avui ens acompanya la Rosa Colomer, que és coordinadora de Serveis Socials. Bon dia, Rosa.
Bon dia.
Avui tenim, diguem-ne, aquest doblet perquè la qüestió ho requereix, i és que parlem de consumidors vulnerables en relació a la pobresa energètica. D'entrada, m'agradaria que acotéssim per als oients a què ens referim quan estem parlant d'aquests consumidors vulnerables. Gaby.
Sí, bàsicament estem parlant de col·lectius, doncs, que demanen un tipus d'informació o d'atenció especialitzada, com per exemple els infants, la gent gran, determinats col·lectius que tenen necessitats específiques perquè són persones amb disminució, persones amb dificultats econòmiques. Parlem d'aquest tipus de col·lectius que, bueno, doncs, recentment la Unió Europea ha tret una nova agenda del consumidor i pretén reforçar una miqueta els drets d'aquests col·lectius i que siguin, sobretot, que siguin tinguts en compte en les polítiques de consum, a l'hora de, en la comercialització dels productes, i una mica, doncs, reforçar una miqueta, no?, l'atenció cap a aquests col·lectius.
Mm-hmm. També, aprofitant que tenim la Rosa aquí, m'agradaria que em parlés de què és això, no?, de la pobresa energètica, i de què parlem quan parlem de persones que pateixen aquest tipus de pobresa.
Mm-hmm. Doncs bé, nosaltres des dels serveis socials atenem aquelles persones que per la seva situació econòmica i social no poden fer front al pagament, doncs, de les factures de subministrament. Llavors, en aquestes persones, si venen als serveis socials, nosaltres, doncs, els oferim l'assessorament i també, doncs, orientació en aquest aspecte, i valorada la seva situació, doncs nosaltres el que sí que matem, si és el cas, a l'informe de pobresa energètica que regula la llei 24/2015.
Uh-huh. De quina manera ha incidit la pandèmia precisament en aquests casos de persones vulnerables, no?, en relació a la pobresa energètica? És a dir, ens hem trobat que cada cop hi ha més persones que es troben amb aquesta dificultat de pagar els subministraments energètics, en aquest cas?
Bé, és així, és a dir, a partir, doncs, de la pandèmia, com que també tot el tema laboral ha minvat moltíssim, per tant la gent, doncs, no ha tingut els recursos o la feina, no?, per poder tenir aquests ingressos, sinó que tot això, doncs, hi ha hagut una davallada important. Per altra banda, doncs, a causa també de la pandèmia, no?, i d'aquesta situació de l'estat d'alarma, també ha fet que les companyies subministradores no poguessin tallar els subministres. Per tant, doncs, nosaltres hem vist que durant l'any passat, sí, durant el 2020, hem fet informes de vulnerabilitat, però potser no tants com a l'any anterior, com a l'any 2019, per exemple, precisament per això, perquè, doncs, l'estat d'alarma ha fet que les companyies no poguessin tallar el subministrament. Uh-huh. Però n'hem fet, l'únic que no tants, perquè, clar, sí, doncs ja hi havia aquest peron, no?
Sí, el que passa és que, clar, si bé no s'han tallat els subministraments, els deutes sí que s'acumulen.
Exacte.
Aquí és on tenim el problema principal, que els deutes es van engreixant, no?, i les companyies no renuncien a cobrar-los. I de vegades, doncs, són molt insistents i persistents en voler cobrar aquests deutes. Assetgen de manera bastant agressiva a les persones consumidores, i moltes de vegades venen a queixar-se en el sentit que, doncs, no poden fer front a aquests pagaments i no saben què fer. Tampoc poden canviar de companyia subministradora quan hi ha deutes pendents. És a dir que, clar, entrem en un bucle de difícil, que és difícil sortir-se'n, perquè, clar, llavors hem de recórrer, doncs, als ajuts, que són escassos. Bueno, la Rosa ens ho pot explicar una miqueta.
Sí. No, com diu la Gavi, el tall de subministrament no es, o sigui, no es fa el tall de subministrament perquè doncs, l'informe de vulnerabilitat atura aquest tall, però no, diguéssim, la despesa hi és igualment, no? El pagament...
No es pot al·legar, no puc pagar això, que hi hagi una mena de perdonar el deute, no? No, en aquest cas
no,
es contempla.
No, s'atura, és a dir, les empreses subministradores amb la gent vulnerable, amb les persones o famílies vulnerables o amb problemes doncs, de risc d'exclusió, sí que fa que no tinguem que, o sigui, a través de l'informe no se'ls talli, però no ho perdonen, tal com diu la Gavi, no es perdona. Una altra cosa que també fa la llei 24-2015 és que es puguin preveure acords o convenis amb les companyies de manera que doncs, es pugui regular d'alguna manera o es pugui, és a dir, buscar solucions en aquest pagament, perdó, sigui a través de... doncs de fraccionament del pagament de les factures, és a dir, buscar quina solució hi trobem, no?, per pal·liar una mica aquesta situació i no sigui un cost tan elevat d'entrada, sinó poder-ho pagar mica en mica. Però el que sí que no pot ser és que es talli el subministrament en aquestes famílies. Sempre i quan tingui l'informe, també.
Sempre i quan tingui aquest informe de vulnerabilitat que avala que aquestes persones doncs, tenen una sèrie de dificultats per poder pagar aquests subministraments.
Exacte.
No? Un cop una família, deies, Gavi, no?, es troba en aquesta situació, us avisa, mires que se m'està fent una muntanya tot plegat, tinc tota aquesta quota que he de pagar, que no la puc assumir, de quina manera es pot acompanyar aquesta persona o de quina manera acompanyeu aquestes famílies que entenc que us venen a l'UMIC i us ensenyen o us mostren aquesta situació que pateixen a casa seva?
Sí, bàsicament nosaltres l'únic que podem fer, perquè clar, nosaltres no podem donar ajuts per pagar això, evidentment això són els serveis socials, nosaltres l'únic que podem fer és acompanyar-los per poder demanar el fraccionament del deute. Perquè de vegades les companyies són reàcies. Clar, hem de pensar que no tots els consumidors vulnerables són usuaris dels serveis socials, d'acord? Hi ha consumidors vulnerables que no volen anar als serveis socials o... quan diem vulnerables, hem parlat de diferents col·lectius, és a dir, que no tots són, no només són els que tenen pocs ingressos econòmics, aleshores, bàsicament és els fraccionaments i en casos molt, molt extrems, en casos en què la companyia doncs, denega el fraccionament i no, i la persona no sap què feia per evitar doncs, aquest assetjament, doncs a vegades el que els diem és que canviïn de companyia. I a veure, el que seria en el mercat regulat no et poden negar el subministrament. En el mercat regulat les companyies elèctriques no poden dir-te que no t'agafen perquè tens un deute amb una altra companyia. Això ho poden fer en el mercat lliure. Hi ha dos, tenim dos tipus de tarifes, les del mercat lliure i les del mercat regulat. Si demanes que et canviïn al mercat regulat, no et poden negar el subministrament. Per tant, en última instància, doncs mira, es deixa aquest deute pendent de pagament i ja veurem què passa.
Parlàvem dels ajuts, no?, com a també alternativa en el cas que, per exemple, doncs una persona o una família no pugui assumir, diguem-ne, el pagament encara que sigui de manera fraccionada, no? Com funciona aquesta sol·licitud d'ajuts? Ens comentava la Gavi, suposo que ho avalaràs tu, que n'hi ha pocs, no?, per el gruix de persones vulnerables que tenim, malauradament.
Bé, des de serveis socials, doncs, quan ens ve la família o la persona, nosaltres fem un estudi, una valoració de quina és la situació i, evidentment, quan es pot, i si és el cas, doncs es fa l'informe, i si veiem que aquella situació se li pot doncs, oferir un ajut per pal·liar puntual en aquella, doncs, aquella despesa, també fem aquests ajuts i es fan via sol·licitud a l'Ajuntament, via instància.
També heu notat un augment de les sol·licituds també en aquesta pandèmia o no?
Bueno, una mica com et deia, sempre n'hi ha hagut de sol·licituds d'ajuts, eh? El que passa que l'any passat, doncs, a causa doncs, de la pandèmia i el no haver-hi, diríem, aquest talls de subministres, diríem, no n'hi ha hagut tants, s'han allargat una mica més, no? És a dir, durant aquell... Jo penso que ara en vindran més, és a dir, hi va haver un període en el que es va frenar una mica, no que no hi fossin, sinó que es van frenar.
Sí. I també hi ha hagut un seguit de mesures pal·liatives per part del govern, no? Que s'han ampliat els col·lectius que poden gaudir de tarifes més econòmiques, com per exemple el bono social, doncs que s'ha ampliat també a persones en situació d'atur o en situació d'ERTO o inclús en petites empreses que han vist reduïda la seva activitat, que també han pogut acollir-se al bono social. De fet, això encara està vigent. Fins al 9 d'agost de 2021 es poden demanar aquests ajuts. A les persones que encara estiguin en aquesta situació. I també es poden demanar doncs, bonificacions en el cànon de l'aigua. Això també és una reducció del 50% del cànon, doncs, que també es pot demanar en aquests casos. I totes aquestes mesures doncs, que d'alguna manera ajuden a minimitzar una miqueta les factures dels subministraments.
Els perfils de les persones i de les famílies han anat evolucionant, han anat canviant. No sé si ho voleu fer des de la lectura de serveis socials i també des de la lectura de les persones que acudeixen a l'UMIC, en aquest cas.
Bé, sí, la pandèmia no ha portat res de bo, vull dir, en tots els aspectes. Per tant, sí que hi ha famílies doncs, que veiem que ho estan patint més. I la situació s'ha agreujat, no? Si hi havia famílies en les que doncs d'entrada ja no els ingressos ja no eren molt alts o ja eren mitjos, doncs també hem vist a causa doncs de pèrdues de treball, i d'altres doncs situacions familiars, doncs han fet que aquests ingressos s'han vist més minvats, amb el qual doncs si tenim situacions doncs s'han donat situacions més pitjor, diríem, no?
S'han agreujat. Els perfils són els mateixos que abans de la pandèmia o, per exemple, hi ha hagut persones que abans potser no formaven part d'aquest paraigües que hem explicat al principi de persones vulnerables i que, de sobte, per una casuística de la vida, doncs s'hi han trobat, no?, dins aquest paraigües?
No especialment. Jo crec que hi ha hagut molta contenció. És a dir, que s'ha mirat de contenir una miqueta tots aquests col·lectius que s'han vist afectats per la pandèmia, s'ha mirat de contenir una mica, o si més no, d'ajornar les problemàtiques. Les problemàtiques no s'han solucionat. Les problemàtiques, d'alguna manera, s'han allargat i aniran sortint. Nosaltres no és que haguem detectat especialment un canvi en el perfil de la persona consumidora. Nosaltres tenim tota mena de públic, que tenim a tota mena de públic, i per tant no és que haguem notat especialment un canvi, però sí que el que sí que veiem és que cada vegada hi ha més quantitat de persones vulnerables, en general.
Abans parlàvem una mica del futur. És cert que hi ha hagut aquesta pròrroga dels ERTOs i això m'imagino que en certa manera és com que ralentitza la situació o la deixa en aquesta situació d'estand-by. No sé si preveieu que d'aquí a final d'any la situació, abans ho apuntaves una mica rosa, no?, s'agreugi més del que tenim fins ara.
Bueno, sí, nosaltres veiem que les situacions van empitjorar, o si més no, han sortit més a la llum, no? És a dir, ara doncs, veiem que estan arribant situacions en les que sí que són, bueno, són situacions doncs, que s'han anat agreujant, una mica pel que comentava abans. Bueno, esperem que si ara les coses, la situació doncs, es relaxa una miqueta més, no?, i obren més empreses, o és a dir, el treball torna a regenerar-se una mica, no?, que ara havia estat doncs, molt latent, pues, bueno, esperem que la cosa millori una mica. No sé, se'm fa difícil poder fer un pronòstic d'aquí a pocs mesos si millorarà o empitjorarà. Bueno, jo penso que estan sortint coses i potser és una mica més a llarg termini, però bueno, esperem que per tothom la cosa vagi una mica millor, ja ho veurem.
I en el teu cas, Gavi, com ho veus? No sé si ets de la línia optimista com la Rosa, en el sentit de que amb molta cautela sí que espera que es vagi recuperant l'economia i que es vagi activant la roda. Com ho veieu?
Avui dia es fa difícil fer pronòstics de cap tipus, perquè ens estem acostumant a l'imprevist contínuament,
sí, sí, sí.
I la veritat és que jo no m'atreveixo a fer cap previsió.
És difícil i a curt termini no es veu, però bueno, hem de ser una mica esperançadors, no? de que l'economia es vagi movent una mica. No serà fàcil, vull dir, clar, jo tampoc no em vull no vull fer cap pronòstic massa agosarat, perquè no el puc fer, però bueno, si veiem que doncs les mesures es van complint una mica, doncs bueno, les dinàmiques van millorant i l'economia es pot, diríem, bueno, va prenent una mica més de dinamisme, bueno, esperem, però bueno, no ho sé, és difícil.
És difícil preveure.
Sí, sí.
D'entrada, del que sí que podem parlar és dels darrers minuts, és d'aquesta tarifació energètica, no? Que s'ha explicat aquests darrers dies, que ha generat una mica de rebombori i que pot afectar també de manera amb especial incidència aquestes famílies vulnerables. Si us sembla, fem un mapa, és a dir, què ha passat amb això de l'energia, què és això de les franges, què és això de la tarifació?
Sí.
Situem.
Sí, doncs, bàsicament s'ha posat una tarifa única pel que fa als consumidors domèstics i a les petites empreses, petits locals comercials. S'ha unificat totes les tarifes que hi havia per a instal·lacions de menys de 15 kW i s'ha posat una única tarifa amb discriminació horària, que serà obligatòria i que afectarà a totes les persones consumidores. Clar, què passa? Que amb els consumidors vulnerables, que no tenien discriminació horària, doncs potser sí que els ajudarà una mica a reduir una part de la factura, que és la part que fa referència a la part fixa del rebut, que és la part que fa referència als peatges i als càrrecs. I aquesta part, potser, com que s'ha baixat una miqueta, doncs possiblement es vegin, vegin certa disminució lleugera, d'un 3% o així, de disminució en la factura. Però, en general, si no fem res, és a dir, si no estem atents als nostres hàbits de consum, si no fem cap... si no estem atents a les hores en què fem el màxim consum o així, doncs en general podem veure que la factura pujarà. Per què? Perquè doncs s'han establert aquestes franges horàries i tant la part de la potència com la part de l'energia, que era la part fixa del rebut, que tant si consumíem com si no, com la part del consum energètic, doncs es veurà afectat en funció de l'hora en la qual estiguem consumint. Llavors haurem de modificar una miqueta aquests hàbits.
Aquests hàbits de consum.
Sí.
També m'agradaria que féssiu la lectura, no?, d'aquesta tarifació, aquesta diferenciació, també des de la perspectiva de serveis socials, Rosa.
Bueno, això és una... Ha començat ara aquesta tarifació nova i, bueno, penso que també caldrà fer molta pedagogia, suposo, i orientar bé els usuaris, no?, i usuàries. I no és fàcil entendre tot el tema d'aquestes factures de la llum i així, es fa difícil, però també es pot fer formació, que n'hem fet alguna vegada conjuntament amb el Departament de Consum de l'Ajuntament. S'han fet algunes formacions amb els usuaris i usuàries, doncs, amb el tema de la llum, el tema energètic, no? de com utilitzar, de tot el tema de potències, com utilitzar els electrodomèstics, quins gasten més, quins gasten menys. Tot això ho hem fet, no? Sí. En moments, doncs, penso que és important, perquè no és fàcil, ja no és fàcil... És difícil saber interpretar per tothom
no? Sí. I també es fa doncs complicat per aquelles persones que s'hi han de mirar més, no?
Exacte.
Perquè es troben en una situació de més vulnerabilitat, no? Sí. Consells a l'hora de fer reclamacions en aquest sentit, de fer consultes en aquest sentit, què us podeu trobar o quins consells podem donar als usuaris perquè no es trobin en problemes futurs al voltant d'aquesta qüestió?
Doncs bàsicament que mirin d'estudiar una miqueta el seu patró de consum, les seves necessitats, que facin una miqueta de consciència de si necessiten consumir més, per exemple, al cap de setmana, si vols aprofitar doncs, per posar rentadores i secadores al cap de setmana, doncs serà més econòmic perquè serà facturació en horari ball, veure doncs, si tens, per exemple, un cotxe elèctric, doncs potser pots baixar la potència en l'horari ball i aprofitar per carregar el cotxe de nit, o si tens acumuladors, per exemple, d'aigua, també pots aprofitar per carregar de nit. Es poden demanar diferents potències en funció de la necessitat de consum que tinguem. Mm-hmm. Doncs, tot això és complex i s'ha d'estudiar doncs, una miqueta cas per cas. Aleshores, penso que sí que és una funció que podem fer tant des del servei de consum com des del servei des dels serveis socials i veure una mica quines necessitats té cadascú i quina seria la recomanació a l'hora de contractar les diferents potències i per evitar aquestes sorpreses.
Exacte,
a les factures.
Per estudiar-nos una mica què és el que necessites, sí. Què és el que tens contractat, què és el que pots necessitar, no? Intentar... Sí. Senyir-nos al màxim en cas de cada família o en cas de cada cas, no? Per evitar que no se'ns dispari el consum i, per tant, els diners que paguem per aquell consum, no?
Sí, però crec que necessitarem una miqueta de rodatge, O sigui, els primers mesos haurem d'anar veient com ens afecta,
com funciona,
i fer
com
la comparativa i veure com ens anem ajustant, perquè necessitarem una miqueta de temps.
Sí.
Bé, doncs moltíssimes gràcies a totes dues per acompanyar-nos, que Gavi Giral i Rosa, en aquest cas Colomer, coordinadora de serveis socials i també tècnica del consumidor, de l'Oficina d'Atenció al Consumidor. Moltes gràcies per acompanyar-nos i per desgranar-nos aquest tema, doncs que és molt complex, que tots plegats ens podem fer un embolic i per facilitar-nos una mica i aclarir-nos les idees per intentar doncs, que paguem el que hem de pagar per allò que consumim i no més del compte, no?
I tant.
Doncs moltíssimes gràcies a totes dues.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Magic Do Woman de Santa Anna, arribarem al punt de 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:45, us oferim les notícies del Penedès en xarxa. L'Ajuntament d'Olèrdola aprova mocions en defensa de la gestió pública de l'aigua i de suport a l'amnistia dels presos independentistes. La moció en defensa de la gestió pública de l'aigua suposava aprovar el manifest promogut per l'AMAP, l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública, que aquest dilluns s'havia presentat a Terrassa en un acte en presència de representants de 40 municipis catalans, incloent el mateix alcalde d'Olèrdola. La moció a favor de l'amnistia als presos independentistes recollia una iniciativa d'Òmnium i va ser aprovada amb els vots favorables d'Alternativa per Olèrdola, Esquerra, Junts per Olèrdola i de la regidora no adscrita Marta Mestre. Joan López, regidor no adscrit, va votar-hi en contra després d'assenyalar que l'amnistia no era possible des de la perspectiva legal i de mostrar-se partidari de l'indult perquè és la manera més ràpida de posar en llibertat els presos. La Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca acollirà enguany cotxes nous. Els dies 19 i 20 de juny, el pavelló firal de la zona esportiva de Vilafranca acollirà la 30a edició d'aquesta fira, que ja s'ha consolidat com a una de les referents de Catalunya. Entre les novetats d'aquest 2021 hi ha que l'espai firal tancarà al migdia per tal de poder desinfectar les instal·lacions i també el fet que s'inclouran cotxes nous i presentacions de nous models que no s'han pogut fer en aquests darrers mesos. En total seran més de 550 vehicles que s'exposaran en els aproximadament 7.500 metres quadrats del recinte firal provinents de 9 concessionaris diferents. L'any 2020 van passar per la fira més de 3.700 persones i es van acabar venent 150 vehicles. El 43% de les vendes van ser fora de la comarca de l'Alt Penedès. L'Associació de Productors del Penedès vendrà fruita de la comarca a partir d'aquest dissabte als mercats del territori. Durant aquesta setmana, els socis de l'ADB Fruita Dolça de l'Alt Penedès han iniciat la collita dels primers préssecs del Penedès de la temporada. És per això que a partir d'aquest dissabte es podrà trobar fruita penedesenca a diversos mercats i botigues de la comarca. A més del préssec penedesenc, també hi haurà altres fruites conreades a la comarca, com cireres o albercocs, entre d'altres. Una parada de l'associació se situarà al Mercat dels Dissabtes de Vilafranca durant tot l'estiu. També es podrà aconseguir fruita dels agricultors a petites botigues d'arreu de la comarca, es podran fer comandes per recollir a peu de finca i a partir de mitjans de juny s'organitzarà el mercat del préssec d'Ordal, a Sant Pau d'Ordal. Des de l'Associació Penedesenca es potencia la venda directa a través dels mercats locals, que fomenta el consum quilòmetre zero, incentiva el teixit econòmic local i a la vegada el consumidor disposa de tota la informació del producte que compra a través del propi agricultor. I acabem explicant-vos que Mas Llagostera torna a rebre la certificació de Sostenibilitat Turística Internacional Biosphere. Mas Llagostera ha rebut novament la certificació de Sostenibilitat Turística Internacional. Es tracta d'una certificació basada en els principis de la sostenibilitat que s'atorga a aquells establiments que compleixen una sèrie de requisits, com ara la gestió sostenible, l'equilibri econòmic i mediambiental i el respecte i conservació del patrimoni cultural amb l'objectiu d'implementar la gestió més sostenible en tots els agents d'una destinació turística. L'acte d'entrega del distintiu Compromís per la Sostenibilitat Biosphere, impulsat per la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona i gestionat territorialment pel Consorci de Promoció Turística del Penedès, ha tingut lloc al Museu d'Arqueologia de Catalunya a Olèrdola.
Penedès en xarxa.
107.0 FM.
Passen 7 minuts a 2:15 i encarem el darrer bloc del programa, com cada dijous, amb molta música. Per això tornem fins a Ràdio Sant Sadurní i saludem de nou a la nostra companya Eli Jiménez. Endavant, Eli.
Doncs la que ens acompanya un mes més aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és la Janet Porter, ella és la directora de l'Escola de Música de Sant Sadurní. Janet, molt bon dia, què tal, com estem?
Molt bé, molt bé, molt bon dia a tothom.
Ara que ha començat el mes de juny, la calor aquesta asfixiant que portem uns quants dies, i comencem amb una miqueta l'actualitat de l'Escola de Música.
Mm-hmm. Sí, 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 comentar-vos que el dia 16, del 16 al 22, estarem fent audicions a l'Escola de Música. Aquest any no podem convidar tothom a Trotxemotxe a venir a les audicions, perquè per raons que tots sabeu, però sí que podrem fer ja en públic, és a dir, que cada alumne participant podrà portar dues persones per veure'l, i farem grups de músics reduïts, per la qual en cap moment es trencarà cap de les normes i regles i protocol ni res.
Ara, seguint protocols Covid, sí, importantíssim, sí, estem, ja que estem acostumats, eh?
Sí, ja ens estem acostumant tant que al final, quan no haguem de fer res d'això, no sabrem com fer les coses. Ai, no, bueno, falta poc, falta poc. I en aquestes audicions ens fa il·lusió perquè, bueno, farem una de les audicions la fem al Jardí de Can Guineu, en l'espai efímer, i bueno, ens fa il·lusió poder fer aquest primer encontre, que espero que sigui el primer de molts, de la música, de l'Escola de Música a Can Guineu. I després, el dia 17, el dijous, farem, bueno, això és abans, farem un de les audicions, també la farem fora, la farem a la plaça, en els porxos, a la plaça de l'Església. Uh-huh. I els altres els fem a la sala d'actes. I això, bueno, ens fa molta il·lusió, perquè ja sabeu que els darrers els vam tenir que fer vídeo, bueno, gravats en vídeo.
Sí.
I c'est pas le même, que diuen.
I a banda d'aquestes audicions, el que esteu a tope és amb aquestes preinscripcions pel curs vinent i, i estan anant, m'ho deies abans de començar, estan anant genial, no?
Sí, 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 és impressionant. Sí, quan vam acabar el confinament, o sigui, quan vam començar el confinament a l'Escola de Música hi havia uns 300 alumnes i durant l'any i pico, bueno, aquests dos anys, la cosa va baixar, clar, entre confinaments i telemàtics i tot això, no tothom ho porta bé. I en aquestes preinscripcions de només d'alumnat nou ja estem tornant als 300 alumnes, és a dir, tenim de moment 45 alumnes preinscrits i la preinscripció s'acaba divendres. O sigui que encara tenen temps de venir-ne uns quants més. I l'esperança és que tothom pugui entrar. I això ens fa superil·lusió perquè vol dir que alguna cosa s'està fent bé.
I tant, èxit i ganes ja de començar el nou curs i de que comenci aquesta normalitat.
Sí, 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 esperada i
desitjada. Estem ansiant, ja.
Sí. Sí, sí, la necessitem i la desitgem.
Una vegada fets aquests dos apunts sobre l'Escola de Música, explica'ns què ens portes avui.
Avui us porto una pregunta. Per què ens agrada la música?
La pregunta del milion.
Comencem escoltant una musiqueta i ens posem al tema. Crec que anima, no?, aquesta cançó una miqueta.
I tant, anima a fer cosetes,
A veure, l'he escollit per diverses raons. Primera, perquè no és d'un autor dels de sempre, no? És un Mozart, no és un Beethoven, no és un Handel, no és un... És Carl Philipp Emanuel Bach, és a dir, un dels fills de Bach, i és el tercer moviment del concert per violoncel en la major. L'he escollit perquè és bonica, l'he escollit perquè és positiva i perquè crec que il·lustra una miqueta aquesta idea de que la música és enorme i ens pot agradar o no per moltíssimes causes. I la cosa és aquesta, per què ens agrada la música? Jo crec que tot el que diré avui és bastant el que jo penso, però tampoc, vull dir, també m'informo, eh? Vull dir,
està contrastada la cosa.
Sí, sobretot el que diré a continuació. Perquè s'ha estudiat molt i s'ha pogut veure que l'oïda, la capacitat de sentir, és un dels primers sentits que té el nadó quan està a la panxa de la seva mare. De fet, diuen que comences a sentir a partir de la setmana 16, el que vol dir abans de la meitat de l'embaràs. I abans inclús que s'hagi acabat de formar el que és l'orella. O sigui, encara no està clar on estarà l'orella, ni està situada en el lloc exacte, però tu ja hi sents. I això què vol dir? Que tots els estímuls exteriors, els sons de la teva pròpia mare, tota la música que se sent al voltant de la teva mare, ja l'estàs captant en certa forma, no? I la primera vegada que dic, quan una cosa la coneixes de temps, se't fa més fàcil de gaudir-la. Mm. Si és una cosa que l'has sentit, encara que sigui d'una forma inconscient, a la panxa de la teva mare, ja tens un precedent que t'ajuda a entendre, i si entens, tens més facilitats de que t'agradi. Després, també tenim tot el bagatge d'anys i anys d'escoltar música d'una forma conscient o inconscient, no? O sigui, nosaltres escoltem música volent, no? Ens posem música que ens agrada o sentim la música que escolta el veí aquí, però també sentim totes les músiques externes que puguem tenir al nostre voltant. I això ens fa un altre bagatge i ens fa una altra pila d'experiència que ens pot ajudar a fer-nos aquesta idea de què ens agrada, què no ens agrada, no? A fer-nos entendre músiques diverses i fer que aquestes músiques que estem sentint ens puguin interessar o no. I després hi ha les altres músiques, les músiques que no són músiques compostes per humans, sinó que són les músiques, per exemple, de la natura, els rius, els mars, les onades, els ocells, les balenes, quantitat de les tempestes, per exemple, quants compositors s'han inspirat en tempestes per fer les seves obres simfòniques o no. I tenim un munt d'exemples de músiques diverses que ens aporta la natura, però no només això, sinó que tenim les músiques urbanes, les músiques del nostre dia a dia, les màquines, les fàbriques, els rellotges, els trens, un munt de sons diversos que ens aporten ritmes, que ens aporten melodies, inclús harmonies, i combinades amb el silenci, això és música. Per tant, és un constant d'estímuls i sons que ens poden aportar familiaritat a altres coses, com és músiques diverses, en altres moments. Buscant sons de màquines i de diversos elements combinats, vaig trobar a YouTube un àudio que us convido a escoltar, que n'hi ha diversos sobre aquests temes, que és bastant divertit, que són una composició feta amb ritmes i sons del nostre dia a dia. L'escoltem i us convido a intentar desxifrar quins sons estan composant aquest ritme. Que què? N'heu reconegut o què?
Jo t'he de dir que clar, jo estic veient el vídeo.
Això és trampa, eh?
Me l'he posat perquè hi ha hagut un moment que m'he espantat i què passa? I aleshores me l'he hagut de posar.
Que semblaven grills metàl·lics i no eren grills metàl·lics. Sí, hi ha un rellotge, hi ha un gos, hi ha passos, hi ha un encenedor de foc d'aquests que són electrònics. I, bueno, jo ho trobo molt divertit. I això és el que veiem i el que escoltem més aviat en el nostre dia a dia. Llavors, a vegades està endreçat i a vegades està desendreçat. Però jo crec que són elements que ens ajuden també a entendre tot tipus de músiques de les que puguem sentir en el gran univers de la música. Però hi ha un altre element molt important, que llavors és nosaltres, la part individual, la nostra capacitat mental, emocional, tot el que nosaltres podem tenir d'individual, no? De com que ens fa únics i, per tant, ens fa que la nostra percepció de les coses sigui nostra i de ningú més. I aquest també és un punt important per saber per què una cosa ens agrada, no? Com som nosaltres, quin caràcter tenim. I això penso que és una cosa important a tenir en compte. Però després hi ha la gran pregunta, que aquesta és típica d'estètica de les arts i de la música. De fet, les coses ens agraden perquè són belles o perquè ens recorden episodis anteriors de la nostra vida, o perquè ens recorden moments de moments molt macos o molt lletjos, o perquè ens emocionen, o perquè ens fan divertir-nos, o perquè ens agrada la música. Cha-cha-cha-chan. Sí. I aquí és la cosa que a vegades ens fa tan diferent, no? Que una cosa tu et pugui agradar, doncs perquè en realitat t'està agradant perquè et recorda un dia que te'n vas anar a un concert molt loco i que t'ho vas passar superbé. I aquella música que estàs sentint de sobte et recorda aquest concert tan loco, no? A part, també hi ha un altre gran factor, que és la construcció musical. I això serà un capítol a part que farem un dia, perquè avui no dona temps de tot. Perquè, clar, després entrem en el moment de per què les cadències, les tensions, els menors, els majors, totes aquestes coses que composen la música i que fan que tu et puguin causar una reacció a una altra, no? De l'única que avui sí que parlaré, potser per treure'n una, és de la dissonància, no? La dissonància és una cosa que, fins i tot en èpoques medievals, estava prohibida, perquè era malèfica, era el diable. Actualment no ho és, però hi ha molta gent que no suporta la dissonància, perquè és una cosa que no és fàcil, és una tensió i és una cosa que no és fàcil de digerir fàcilment, no? I en canvi, cada cop s'utilitza més i cada cop hi ha més gent que sí que li agrada, cada vegada hi ha gent que ho troba fantàstic, no? I això és la grandesa de la música, no? I l'efecte que ens pot causar. Per entendre una miqueta la dissonància i lo ràpid que l'assimilem, quan abans era una cosa que no podíem ni sentir perquè ens feia molta cosa, he buscat a un senyor, bueno, es diu Flow Piano, no té nom de persona, té nom d'entitat, i és una peça de piano que es diu Dissonància.
Thank you.
maco, no?
Sí.
És curiós perquè això, ja et dic, segurament en altres èpoques hauria sigut pecaminós i en canvi a nosaltres ja ens agrada, vull dir, no ens sobta, no ens molesta i en canvi, et dic, són coses, bueno, com en tot, no? La ment, l'estètica, les coses varien i nosaltres assimilem més fàcilment coses que potser, probablement a l'època medieval també hi havia gent que li agradava la dissonància. Però potser no es podia dir tan clarament. No? Qui diu medieval diu qualsevol època. La cosa és aquesta, la música. Per què ens agrada la música? Perquè és part de la nostra vida. I acabem realment una dissertació, perquè avui he xerrat molt, gairebé fent-nos d'altres preguntes. No? O sigui, ens agrada per això que deia abans, no? Per el seu valor, per la seva bellesa, per el que ens recorda, per el que ens aporta, per lo salvatge d'un moment, per què? Pues, perquè és part de la nostra vida i realment crec que les respostes les tenim nosaltres quan la vivim. M'ha quedat molt filosòfic, això, eh?
Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, perquè puguem acabar Bueno, ara estem sentint de fons una altra cosa molt bonica, però ara parlaré del perquè puguem acabar el programa fent un homenatge a un senyor que també li agradava molt la bellesa, però no només la bellesa típica, estètica i tal, sinó que era un experimentador de sons, de músiques filosòfiques i de músiques de totes les ètnies i que li agradava molt experimentar amb l'estètica i amb les diferents músiques i que ens va deixar la setmana passada. Era el senyor Franco Battiato, músic, compositor, escriptor, director de cinema. És un home d'aquells grans de la música, molt complicat com a persona, per lo vist, però un gran compositor. I crec que ens podem despedir amb ell.
I tant.
Sense deixar de donar un record al Patrick que estem escoltant, al Wilson. Però ara escoltaríem una cançó de Franco Battiato que es diu E ti vengo a cercare.
Doncs amb aquesta cançó, Janet Porter, directora de l'Escola de Música de Sant Sadurní, posem punt i final avui amb Battiato, que millor. No hi ha una millor manera de poder-nos acomiadar, d'acomiadar no només la secció, sinó el programa d'avui dijous. Ens retrobem el mes vinent.
Així serà, espero.
I ho farem amb molta música, com sempre.
Molt bé, un petó.
questo secolo, oramai alla fine. Saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina di questa realtà, e ti vengo a cercare perché sto bene.
I en Franco Batiato hem arribat al final del programa d'aquest dijous, que acabeu de passar un molt bon dia i tornem demà divendres, darrer dia de la setmana. Us esperem aquí al Penedès en Xarxa. Salut i a reveure!
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.